A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Almenys algunes bandes em fan cançons guapes. De fet, de tant parlar-ne, últimament pareix que hem desenvolupat una immunitat clarament perniciosa en relació a la crisi de l'habitatge, que es va estenent com una taca d'oli per tot el territori de l'Estat, i diríem per tot Europa i de la resta del món. Les dades estadístiques, les reflexions des d'un faristol parlamentari o des d'una tarima d'universitat, les històries personals dures per qui les patim, han esdevingut una mena de xirimiri estèril que ja ni menys mos aixopa. De fet, en una banda com a Formentera o a Eivissa, on una divisió bàsica de la societat és la que allunya propietaris dels que no ho som, el relat del patiment aliè amb l'habitatge ja ni ens commou i n'escapem com en una pulsió de supervivència per resoldre la nostra pròpia situació. Hem abordat aquest assumpte de múltiples maneres, mentre el preu del metre quadrat segueix enfilant-se i ja és a les Pitiuses, on el 16% de la població posseeix el 40% de les cases, el més car de tot Espanya. Tot això mentre veiem com veïns o familiars que feien anys que vivien aquí o hi havien nascut, agafen els bàrtols i abandonen casa seva, les quatre parets i Silla. Ara, na Llucia Ramis, periodista i escriptora mallorquina que fa més de 30 anys que s'ha establert a Barcelona, publica Un metro cuadrado, un text que agafa per les banyes aquesta xacra dels nostres temps. El llibre, mig camí entre la millor tradició del reportatge literari, les memòries a la meitat de la vida i l'anàlisi periodística rigorosa sobre la crisi de l'habitatge, ha rebut el quart premi de no ficció de Libros de l'Asteroide, que el publica en castellà, i Anagrama ho fa en català. La Llucia, que ha treballat i col·laborat en diversos mitjans punters de l'Estat, es va donar a conèixer amb els seus llibres Coses que feia Barcelona quan tens 30 anys, i dos anys després la capbussada pionera a la nostra relació amb les xarxes socials, 2010, amb Ego Surfing. Altres novel·les publicades són, per exemple, Les Possessions, Premi Anagrama de novel·la en català. Un metro cuadrado ha estat ben rebut per públic i crítica i no para de rebre elogis, entre d'altres, per exemple, de Vilamates. La saludem a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Llucia, com estàs?
Bon dia, com anem?
Bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Suposo que es passa il·lusió, no? En fi, aquí infereixo emocions, però suposo que emoció d'això, de saludar illencs com tu, no?
Sí, sí, me feia ganes, sí, sí, moltes. No, però ara estava escoltant aquestes dades que acabeu de dir i realment poses la pell de gallina.
Clar, perquè l'escoltem, jo què sé, d'Espanya o d'una comunitat autònoma, però quan parlem d'algú tan petit, de dues illes tan petites com Eivissa i Formentera, i que el 40% de les cases ja estiguin en mans del 16% dels propietaris, són dades que ens fan pensar, doncs, en quan sentim a parlar, doncs, de la riquesa mundial, que està en mans d'uns quants tecnòcrates, etcètera, no?
Sí, però és veritat que a les illes tot passa abans, perquè com que tot és més petit, al final és com, si tu observes una illa, observes el futur. Els Pitiuses mos odeixen els mallorquins, que esteu 5 anys per davant nostre, i nosaltres els odeixem els peninsulars, que estem 5 anys per davant.
I entremig que hi ha els menorquins que estan, doncs això, 7 anys darrere dels, o 8 anys darrere dels Pitiusos.
Això és vera, això és vera.
Escolta, després de tota una vida adulta fent mudances a Barcelona, en el llibre Entre les 10 excases, com qui es troba a 10 exparelles o 10 exprofessors, no? Finalment vas poder resoldre el problema de l'habitatge, això sí, a través de la via, diríem, ortodoxa, amb una mena de capitulació resignada, no?
Sí, absolutament, em vaig hipotecar perquè ja no podia pus, no? És a dir, al final jo no necessitava aquest per sempre que se suposa que és una hipoteca, aquest endeutar-se durant 30 anys, i tampoc no me podia hipotecar abans, perquè jo he estat mileurista fins que vaig fer 35 anys, i llavors fins que no m'anava costant en els 40 i tenia cada cop més por, perquè, clar, pensar que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que no saps per quant de temps podràs mantenir-te, no només en el pis en què viu, sinó hi ha alternatives en el barri, en el veïnat, fins i tot a la mateixa ciutat o en el cas de les illes, a la mateixa illa, no? Perquè ja ho comentàveu abans, hi ha moltes persones que s'han hagut d'anar d'Eivissa, per exemple, perquè no podien permetre's un habitatge a l'illa.
Escolta, tu arribes a Barcelona l'any 97, com una lota que ha fet Bupcou...
95,
disculpa. Sí, com una lota que ha fet Bupcou, ha fet la selectivitat i se'n va estudiar a Barcelona, Ciències de la Informació, quan encara hi havia Ciències de la Informació, i sí, a l'Autònoma. I suposo que s'arriba a una ciutat just postolímpica en la qual, doncs, en fi, viure, jo què sé, a Gràcia, era una cosa, diríem, absolutament que ens ha dins la normalitat, no?
Sí, no, a més, Gràcia en aquell moment era un barri on hi havia persones grans i estudiants. No hi havia ningú més que vivisqués allà, no? Llavors era un barri que no és que mos coneguéssim tots, però sí que hi havia com una espècie de... Tothom feia més o menys les mateixes coses, mos movíem pels mateixos llocs, i llavors podies deixar a deure en el forn de... Ah, si un dia no havies d'obres de damunt, no? És a dir, que no és que mos coneguéssim, però tothom tenia unes dinàmiques que feien que més o menys sapiguessin qui eren els altres, no? Hi havia molta vida de barri. I a poc la cosa va anar canviant.
Esmentem Gràcia perquè potser és un dels barris... més paradigmàtics pel que fa doncs, a la gentrificació doncs, a la ciutat on viu na Llucia, però podríem esmentar-ne d'altres, perquè això és, com dèiem, una taca d'oli. Eh? Primer es va a Gràcia, després es va al Born, després a la Barceloneta, Sant Antoni, i així doncs, amb, sí, amb tota la ciutat. No?
I fins i tot la Sagrera, que era un barri que no estava gentrificat quan jo hi vaig viure, que vaig viure 8 anys a la Sagrera, també s'està gentrificant. No?
O Sants,
diuen,
no?
És que tothom vol viure al centre, i què és el centre? On s'acaba el centre? I a més, perquè no hi poden viure en els centres que vivim una ciutat.
Sí,
no?
jo recordo un arquitecte que fa 20 o 25 anys, un arquitecte nord-americà que parlava de Barcelona i deia l'Hospitalet serà el nou Brooklyn de Barcelona i la gent se'l mirava en plan, però què dius? I efectivament, doncs cap a l'Hospitalet van, doncs, diríem, refugiant-se, no? Doncs
sí.
Gent que no pot estar allà a Barcelona i que ha de crear i que ha de, doncs, treballar, doncs hi ha, doncs, aquest centre que, com tu dius, la Gran Barcelona es va ampliant, no?
Sí, i al final se'n va cap al Maresme i se'n va cap a tot arreu, perquè a més l'Hospitalet ja és el lloc més poblat, si no el més poblat, dels més poblats de tota Europa. Per tant, no, la gent no se'n pot anar tampoc a l'Hospitalet.
A nivell de densitat de població, no?
Exacte.
Doncs, déu-n'hi-do, escolta, deu passar el mateix a Mallorca, t'explico, a Formentera, hi ha molta gent que només viurà en una casa en la seva vida, o a dues, la familiar... i la pròpia, no?, que s'haurà fet. Això va passar durant molts anys. Aquí a Formentera, diríem, els confins són limitats i l'espai, i a més hi ha unes, diríem, unes normes urbanístiques doncs, que limiten bastant doncs, la construcció actualment, però la gent s'ha anat fent la seva pròpia casa. I hi ha molta gent d'aquesta generació nostra, no?, de 40 llars, 50, no?, que han viscut a la casa familiar i a la casa que s'han fet o a la casa que han pogut comprar. Com els expliques l'estat mental, emocional, que acompanya la incògnita de les quatre parets, aquesta pregunta de on viuré?
És que és això, jo m'adonava, en aquesta situació en què jo estava, molta gent no l'entenia en aquell moment. Cada vegada hi ha més gent que viu a Barcelona que ve de fora, i per tant sí que hi ha hagut més persones que se troben en aquesta situació. O persones a Mallorca que no poden continuar vivint en els pisos que llogaven perquè han pujat tant de preu, i tampoc poden tornar a casa un pare i sa mare perquè encara hi viuen, encara són vius, vull dir. Llavors, hi ha cada vegada més persones que se troben en aquesta situació, però aquesta situació en què tu pensaves inicialment, no?, que estava en un pis de lloguer bastant xerec, perquè pensaves, això és perquè estic estudiant, després era perquè estic començant a fer feina i el contracte que tinc, el contracte de feina, és un contracte també temporal, no està molt ben pagat, però és que resulta que ja allò se va eternitzant, aquella presumpta o suposada temporalitat, i te n'adones que estàs sempre en una situació provisional, no? I que no pots, estàs posant data de caducitat a tot el que t'envolta. No només en el pis, per això que dic, perquè els contractes són de 5 anys o de 3 anys, i per tant després, si te puja molt el preu del lloguer o directament no te'l renoven, te n'has d'anar a una altra banda, sinó també perquè també poses data de caducitat a tot el que t'envolta. Al barri, a la gent amb qui te relaciones, amb les feines, fins i tot si tens fills, no és el meu cas, però a l'escola on estàs matriculat, perquè no tens la seguretat que podràs continuar vivint en el mateix lloc, no? I tu vas, jo en el meu cas he anat canviant de pis pensant que podria anar a aspirar a una cosa cada vegada millor, i no és vera, cada vegada he anat aspirant a pisos més petits i cada vegada més cars, la qual cosa jo havia de fer, a més soc autònoma, havia de fer més i més i més feines per poder pagar el pis en què jo visqués. També és vera perquè jo he triat viure tota sola, supos que si has de compartir pis o vius en parella, tens la possibilitat de dividir despeses. Com que jo vivia tota sola, cada dos per tres havia de ficar qualcú a viure amb jo, sí. Moltes vegades amb persones desconegudes.
Això s'explica, no?, que fins i tot condiciona la teva vida, no diria sexual, afectiva, però emocional, sí no?
O sigui... Sí, clar, perquè també em anava a viure amb el primer lot amb qui sortia, cada dos mesos m'ho anàvem a viure junts, perquè és la manera de poder estalviar un poc.
Mira que llençada na Llucia, no? Hauríem pensat, i no, és que necessito pagar el lloguer, saps?
Sí. No, és que era un poc així. No, i després tenia aquesta cosa de que jo pensava que no me volia anar jo, que volia anar al meu pis, perquè he viscut a pisos que estaven bastant bé. I tenies, o al revés, no? Hi havia pisos que eren molt que me feien vergonya, i me feia vergonya també dur els meus ligues, perquè me feia vergonya que veiessin on vivien.
En la introducció esmentam que això sobretot, diríem, comença aquesta problemàtica de l'habitatge, en comencem a sentir parlar amb el tombant del segle, no? Amb el canvi de segle, els primers 2000, i sobretot el 2008, amb la crisi, doncs ja comencen fins i tot a sortir, en aquest cas, aquestes plataformes, no?, en contra dels desnonaments, o en pro de l'habitatge, etc.
I tot això després, clar, tot això després, perdona, que hi hagués hagut la crisi aquí l'any 2009, que la vàrem notar el 2010, la crisi de les hipoteques, no?, la crisi de la bombolla immobiliària.
Sí.
De resoldre-la, que podien haver fet que tot allò que se van quedar als bancs s'hagués adreçat després a l'habitatge públic, no s'ha adreçat mai a l'habitatge públic, no?
Bueno, això et volia demanar, o sigui, no ets urbanista ni economista, però en el llibre dediques temps i espai a la recerca, no?, com a bona periodista, i què has après mentre escrivies el llibre d'aquesta crisi que, com dèiem, comença com una plaga amb el canvi de segle? Tu deuries veure d'una manera... Com avançava pàgines gegantars, no?, d'aquesta lota mallorquina, doncs, que va viure a Barcelona i que pagar el lloguer és una cosa més, no?, del pagar la matrícula de la universitat, pagar, jo què sé, doncs, les festes que un es fa, pagar-se unes vacances, no?, i de cop i volta això es converteix en un problema de primer ordre, com,
sí.
Molt ràpidament, no?
Sí, molt ràpid, també, sí, Álvaro.
Tu quin has après?
No, i he après dues coses. Primer, que la gentrificació arriba a tot arreu, que no té pietat i no té límits. I després he après que hi ha dues maneres de viure a la mateixa ciutat, depenent de, dins la mateixa franja salarial, les realitats són molt diferents. Per una persona que ha d'adreçar el 60% de tot el que ingressa en la seva feina a l'habitatge, i l'altra persona que no, que ja té un habitatge en propietat, no? Les realitats són completament diferents. I no existeix una comunicació entre aquestes dues realitats, no? Un, tot el que guanya amb la feina pot dedicar-ho a viatjar o a fer el que vulgui, i l'altre, tot el que guanya de la feina, o pràcticament tot el que guanya de la feina, ho ha de dedicar a pagar el lloc on viu, no? I això genera molt d'estrès i molta ansietat, perquè no només no saps mai on acabaràs quan s'acabi el contracte de lloguer, sinó que també tens aquesta cosa de no poder estalviar per a la llarga poder establir-te a qualque banda, no? Jo moltes vegades deies que no sé què se'n farà de mi, no? És a dir, no sé que quin és el meu futur, no pots imaginar un futur en tot això, no? I com cada vegada les ciutats perden aquesta funció d'intercanvi cultural o d'intercanvi o de xarxa social, i van esdevenint aquestes ciutats en un lloc de pas, no?, on pensada pels consumidors, per la gent que està allà, que gasta i després se'n va, no? I els pisos, les cases, també perden aquesta funció de ser una llar i esdevenen un producte d'inversió, un producte en el qual tu, si tens una propietat i te'n sobra una altra, la dedicaràs l'altra a enriquir-te, no?, al negoci, no? I com moltes vegades aquestes persones no entenen que unes altres persones necessiten la casa per viure-hi, no? I com hem normalitzat, en el cas de Barcelona, en el cas de Catalunya, però tot arreu, els desnonaments, com hem normalitzat que les persones no se puguin pagar un habitatge quan està recollit per la Constitució, no? L'habitatge digne.
Clar, tu comences el llibre copiant els dos articles de la Constitució, el que garanteix el dret de l'habitatge i el que garanteix la propietat privada. Per què ens en creiem un? Per què l'hem pràcticament l'hem agafat com un mantra tatuat intravenosament, i l'altre és com, això, el dret a l'habitatge és una cosa hippie, una cosa comunista, no?
Sí, sí, exacte. Això, segons la meva investigació, que ja t'he dit que jo no me dedico a això i només he fet recerca periodística, però diria que és el temps de Franco, de quan va començar, hi havia aquella frase que era queremos una España de propietarios y no de proletarios, no? Perquè eren conscients que una persona que té una propietat privada té la tendència de protegir-la i de dir això és meu i faig amb el que és meu el que jo vull, no? En canvi, que hi hagués un habitatge públic, que hi hagués un habitatge de lloguer, faria que la gent pogués fer pinya, no? I rebel·lar-se contra les injustícies o a favor dels seus drets, no? Llavors, jo crec que en aquell moment se neutralitza aquesta cosa a partir de començar a centrar tot el tema de l'habitatge en el tema de la propietat, i després les democràcies, la democràcia que va arribar després, tots els partits polítics s'han centrat també en la propietat i no s'han centrat en el dret a l'habitatge, no? De fet, queda raro com que dius que vius de lloguer, no? És com una cosa com temporal. Ningú pensa que viuràs de lloguer tota la teva vida, no? És com si fos una cosa com un trànsit cap a la propietat, no? I s'ha incentivat sempre la venda, la compra, el negoci pels bancs, el gran negoci dels bancs ha estat les hipoteques, i s'ha incentivat molt això i no s'ha incentivat gens l'habitatge de lloguer, no? El lloguer no s'ha incentivat mai, no s'han donat mai ajudes a les persones que viuen de lloguer.
Clar, tu, el teu punt de referència és Barcelona, però tens mig peu o tens un peu a Mallorca, perquè ets illenca, ets mallorquina. Clar, la diferència, gran diferència, ja no et dic entre, també n'hi ha entre Mallorca i Formentera, perquè a Mallorca, doncs, tu pots potser viure en un poble al pla i anar a treballar cada dia...
Cada vegada menys,
no? Però encara és possible, i anar a treballar cada dia a Palma. A Barcelona, sí, això també. La gent no entén, i aquí en podríem entrar en disquisicions sobre la dignitat i el que és just i el que no és just, doncs que la gent, doncs, fer una hora i mitja de tren i transbord amb autobús i tal, doncs, per anar d'un lloc fins la seva feina a Barcelona, perquè els treballadors se segueixen necessitant, malgrat que la ciutat sigui un espai, doncs, per turistes i consumidors, doncs, hi ha molta gent que diu, bueno, doncs mira, doncs és el seu problema, no? Però aquí a Formentera, per exemple, clar, vull dir, també treballem de cara al turista, i això de moment no ho fan robots, ho fem nosaltres. O sigui, els robots no porten una plata amb una tònica i uns cacauets, no? I la gent no té on viure, ho ha de compartir, o sigui, podríem, segur que ho has llegit, mil exemples de gent que malviu sota una sabina o compartint sis en una habitació, etc. És una normalitat. Això quan tu amb la gent de Barcelona els dius, no, és que ja van 5 anys abans que nosaltres, què et diuen? Ho entenen o...?
Ara comencen a entendre-ho, ara ho comencen a veure, perquè, per exemple, en els Pirineus està passant el mateix, no? Llavors comença a passar cada vegada més llocs i comencen a dir, ostres, és vera, no? Però durant molt de temps he tingut aquesta síndrome de Cassandra, de dir, escoltau, que això està passant ja, no?
Ja.
És a dir, aquestes històries de gent que li surt una plaça a mallorquins, que els hi surt una plaça a Eivissa, no? I que ja han d'anar cada dematí amb l'avió i tornar al vespre perquè no poden viure a Eivissa. O un eivissan que vaig conèixer, no? Que a Eivissa, que s'han hagut d'anar a viure a Mallorca perquè a Eivissa no podia viure, tot i tenir una plaça a l'Ajuntament, no? És a dir, persones que tenen feina, que ho tenen tot, però que no tenen la possibilitat d'un habitatge digne, que viuen en caravanes o que han de compartir habitació per 800 euros, no pis, habitació per 800 euros.
Sí.
Jo, clar, els hi dic tot això i els hi sona un poc a ciència-ficció, i ara comencen a veure que això està passant cada vegada més a cada vegada més bandes, no? Però, clar, jo el que no entenc és com no se fa res políticament, i per això la gran pregunta és si és que no veuen la dimensió del problema, o és que els és igual, o que aquestes dues parts que diu l'article de la Constitució, no?, que diu que no es pot especular amb l'habitatge, això ningú ho està respectant, i també que diu que tenim dret a un habitatge digne, no entenc tampoc que interpreta les administracions públiques com a habitatge digne, o que interpreten els polítics com a habitatge digne, o que interpretem ja nosaltres, perquè jo crec que al final també hem anat normalitzant aquesta precarietat, no?
Tenies aquesta intuïció compartida per molta altra gent, doncs, abans de fer el llibre, doncs, que l'especulació immobiliària ens converteix directament en pitjors persones, i ara, després de fer el llibre, ho pots certificar?
No ho sé. No ho sé, perquè en el llibre també parla amb economistes i parla amb un inversor, no? I té una manera de veure les coses completament diferent de la manera que tenim nosaltres de veure-ho. Però també pens que des del moment que tu dones dret a les persones a fer negoci amb qualque cosa, no els hi pots demanar que no s'enriquesquin. O poden fer negoci amb allò i fer-se rics, o no poden fer negoci amb allò, no? És a dir, aquí les condicions que s'estan donant, no?, perquè la gent pugui fer negoci amb l'habitatge, però heu d'anar alerta, no? Escolta, no deixis que se pugui fer negoci amb això, no? D'altra banda, es veurà que ells te diuen, els inversors, que, escolta, si se pot invertir en borsa i si se pot invertir en altres coses, o en medicina, perquè no se pot invertir en habitatge, no? Per tenir un bon parc que estigui en bones condicions, no? D'explotació. Però clar, és que és això, no? Jo també he vist escrivint el llibre que també diuen, no, és que necessitem construir més, no? Perquè si tu construeixes més i aquell habitatge que se construeix no està dedicat a que sigui una llar, sinó que es continua funcionant per especular, si continua servint per atraure inversió estrangera, no estem solucionant el problema, no? No sé, l'altre dia vaig veure les xifres de les Balears, no?, que és un de cada 5 noves propietats estan en mans estrangeres i han pagat el comptat, no? És a dir, clar, i després si mos fas competir econòmicament amb persones que tenen uns salaris molt més elevats que els nostres, tampoc tenim res a fer, no? És a dir, hi hauria d'haver qualque cosa que regulàs, que les persones, perquè també una cosa que me preguntava l'economista que entrevista en el llibre, me deia, és que no hi ha cap llei que reculli que nosaltres tenim dret a viure al lloc on vivim, no? Jo li deia, bueno, pues, a lo millor s'hauria de canviar aquesta llei, no? Perquè què vol dir? Que si tu ets ibisanc o si ets promontarenc no pots viure a l'illa on hi tens la vida, on tens les teves coses, la teva família, la teva feina, que te n'has d'anar a una altra banda perquè no hi ha cap dret que reculli que tens aquest dret. És a dir, clar, no sé, hi ha moltes preguntes. Jo al llibre no dono solucions, me faig moltes preguntes, no? Perquè hi ha moltes maneres de veure-ho. Jo, evidentment, tinc molt clara quina és la meva posició i crec que s'intueix, no?, en el llibre.
Ja ho hem dit al principi, però ho repetim, no? El llibre, aquest Un metro quadrado, editat per Asteroide, o Un metro quadrat, editat per Anagrama, no és un assaig, és ja part, doncs, de doncs això, no, de reportatge,
de memòries, de crònica,
sí, reportatge literari, i ja, doncs, un anàlisi, no, d'aquesta qüestió, però també és des del jo, no, amb tota la teva, doncs, diríem, recorregut vital, i agafant, doncs, aquesta qüestió com a punt de referència i com a fil conductor, no? I sovint estudis recents deixen de donar-te, certifiquen, perquè una cosa que del llibre és que, malgrat tot, malgrat aquesta merda de l'habitatge, hem de seguir visquent. I això es veu en el llibre. Això, doncs, tu vius, no? Tu, d'alguna manera, es traspua, no? Les teves paraules, hem de seguir visquent i hem de seguir, doncs, mira, ens ha tocat viure això, no? Vull dir, és com un gran molí de vent d'aquestos que no podem... Però... Una de les coses que suposo que tu també has vist és que estudis recents certifiquen que la diferència clau i última entre dues unitats familiars de membres, ja sigui la Llucia Ramis amb la seva parella, o Llucia Ramis sola, o qui sigui amb fills, una unitat familiar similar, amb ingressos similars, amb fills o sense, la gran diferència és la propietat o no d'un habitatge, avui en dia. Ja sigui per no pagar lloguer o tenir una renda. Això no ho constates cada dia, ja sigui, diríem, fer un cafè amb uns amics o a la feina, o, no?
Absolutament. O sigui, hi ha persones que no s'han preocupat mai pel tema de l'habitatge. No ha estat mai un mal de cap. No han tingut mai cap aquest problema. Llavors, no només això, sinó que poden tenir una renda, perquè poden tenir un segon habitatge, un altre habitatge que dediquen a això, no? I llavors és com fer-los veure, perquè més quan te diuen, no? No, és que tinc molts problemes amb aquest llogater que tinc ara, perquè no sé què. No? I te diuen això i tu els dius, molt bé, fantàstic, és un problema, és una putada molt gros. Vale, sí.
O un clàssic, perdona, un clàssic és també, em cobra molt de l'IBI.
Sí, sí, això. Jo sempre els dic, molt bé, fantàstic. O sigui, jo entenc que per tu és un mal de cap, això. Però imagina't el mal de cap de no saber on viuràs, de no tenir on viure. No? És a dir, això és incomparable, no hi ha res que se pugui comparar amb això. No. Totes les teves... Tots aquests neguits no són comparables al fet de no tenir on viure. Perquè el lloc on vivim és on ho tenim tot. És on hi ha la nostra vida, on hi ha les nostres coses, on hi ha la nostra intimitat. És el lloc on estem a recer, és el lloc al qual sabem que podem tornar. No? És a dir, és tot això. I estem desposseint aquesta funció, no?, de l'habitatge. I estem oblidant que és totes aquestes coses. No? Llavors, en el llibre també parla de gent que viu en el carrer i també parla de gent que està a punt d'estar quasi a punt de la indigència, no? Perquè hi ha tota una espècie de degradació. Però també cert d'aquesta manera... aquest vocabulari que estem utilitzant últimament, que fa que, en comptes de mirar l'altre com una persona que ens podem ajudar mútuament, el mirant com a qualcú que pot ser una amenaça, no? que pot ser un perill, que pot ser... Mirava amb recel, en comptes de veure'l com una persona que pot col·laborar, no? Que podem tenir una força col·lectiva. No? I cada vegada més hi ha un llenguatge que fa que mirem l'altre com qualcú d'aquí ens hem de protegir, en comptes de qualcú a qui hem d'ajudar. No? I vaig, per exemple, en paraules com inquiocupa o tot això, no? Com sí. De dir... he d'anar alerta a quin llogater posa a casa meva perquè després a lo millor no m'apaga la renda. No? I per tant això fa que la gent cerqui gent que tingui molta solvència econòmica i que s'oblidi de les persones que a lo millor no tenen una seguretat econòmica tan establerta, no? com puguin ser els estudiants, com puguin ser les persones que estan començant a treballar, com puguin ser els joves, etc. No? Llavors, com cada vegada tenim aquesta manera de, en comptes de veure l'altre com qualcú com nosaltres, el ben com qualcú de qui ens han de protegir. I també en la construcció de les noves cases, no? També explic, no? Que cada vegada fan els murs més alts perquè no hi puguem veure que hi ha l'altra banda.
Clar, això ho expliques quan visites la que havia de ser la teva casa familiar a Mallorca,
sí,
no? La que havia comprat
sí.
Els teus güelos i que havia de ser
sí,
la teva casa i dius, cony,
bé,
no puc ni mirar aquella casa on jo vaig passar els meus estius, no?
Clar, la casa Can Garrubí, que era casa que és més predins, no? Que jo hi torn, al final ells estan endavant d'aquesta casa, la casa familiar, que a més hi ha aquesta cosa nostra que pensant que ho heretarem tot, no? I dius, no, allò és casa seva, no tens per què heretar les coses, no? I ells la van anar a vendre per unes circumstàncies perquè ja estaven grans.
Jo en el meu cas he viscut a 15 cases, perdona que t'interrompi, no? A 15. Des de ben petit, pares separats, pares que han canviat de lloc, com viure i tal, i no sé fins a quin punt mentalment també ens prepara per una vida d'incerteses, no? El fet de no tenir aquest espai, aquesta casa, el fet de dir, ostres, no, allò de les arrels, no? Tot aquella... I dius, bueno, doncs mira, ara visc aquí, ara visc allà, doncs mira, no sé, vas posant callo, no? No sé com dir-te.
Adaptar-me a tot, vull dir que no... Però sí que és vera que quan pensava, no? Jo en aquella casa que en Garrubí, pensava que... l'heretaria qualque dia, no? Que qualque dia, amb les meves fantasies, jo me retirava a Mallorca, me retirava en aquella casa. Després, quan la varen vendre, per mi va ser molt dolorós. Crec que moltes persones poden explicar una història semblant, quan la casa de la família ja no és teva, ja no tens aquell lloc al qual tornar, fa molta pena.
Sí,
i clar, quan hi vaig tornar a cap de 10 anys, no? Que me vaig trobar aquell mur que havien fet els nous propietaris, i ja no es diu Can Garrubí, ara es diu Casa Mariposa, vaig pensar, mare meva, l'han convertit com una mena d'Airbnb de ioga o alguna cosa així. Jo deia, ostres, de què es protegeix aquesta casa, no? O sigui, casa meva s'està protegint de mi, perquè una casa enmig del no-res, amb garrovers i ametllers i figueres, tenia un mur tan alt, que se protegeix dels illencs, de les ovelles, de què se protegeix aquesta casa.
Airbnb de ioga m'agrada molt, això. Practicants de ioga i ciclistes és la nova Mallorca. No, en fi, en qualsevol cas, no volem ara encetar aquí una problema amb els practicants del ciclisme. Faltaria més, jo això no ho faria mai. Escolta una cosa, ja per acabar, Llucia, tu tens una teoria, clar, tu, hi ha una cosa molt interessant, que és la logística logística de l'entrada a cada una d'aquestes 10 cases, no? Perquè dius, clar, a mi, jo estic visquent una casa i em ve un ex, escolta, que puc entrar, que estic escrivint un llibre, dius, hòstia, no ho sé, saps? Si,
no, no obriries que a teva, si ara vengués qualcú, t'ha dit, escolta, jo vaig viure aquí l'any 1997.
Segurament sí, però, no, sí, segur que sí, segur que ho faria, perquè jo ho he fet, però coneixia, en aquest cas, a la persona que vivia. I tu tens una teoria molt, molt concreta, que les cases on hem viscut estan com interconnectades.
Sí, perquè me passaven tantes casualitats, no? Que anava i vivia gent que jo coneixia, que jo no sabia que vivien a casa, la que havia estat casa meva, feia potser 25 anys o 23 anys o coses d'aquestes, que vaig començar a pensar que les cases són les que mostrien a nosaltres des d'una manera com fan els arbres, no? que se comuniquen a través de les espores,
sí,
a través de les arrels. Tinc aquesta teoria perquè també hi va un moment que entre una casa i una altra que a la qual hi vaig anar 15 anys més tard, també hi havia una connexió entre aquelles cases, no? A través de coneguts que jo havia anat fent a Barcelona, no? Llavors, tenia aquesta sensació de que al final, com que moltes vegades no hi tornem, en aquestes cases on hem viscut, no ho sabem, però que aquelles cases se'n recorden de nosaltres, de qualque manera. Mm. Nosaltres formem part de la seva memòria, de la mateixa manera que aquestes cases formen part de la nostra memòria. No? És a dir, elles ens marquen, però nosaltres de qualque manera també les marquem. Sí.
Ja, per acabar, diries que és una experiència bonica, aquesta d'haver entrat, o és agradable? És bonica? Tot el que vaig passar aquí, no? Que et passi allò, no? com el minut abans de morir, no? tot pel cap, no? Tot el que vaig passar jo en aquesta casa, aquells moments que vaig viure, tal. A mi m'agradaria molt anar a totes aquestes cases on vaig viure, no? Perquè la memòria es va diluint, et va fabricant uns records d'unes parets o d'uns mobles o d'un sostre o d'unes vistes que segurament cada cop són menys semblants a el que realment era aquella casa. Ostres, poder estar aquestes, com en el teu cas, 10 ex-cases, ha d'haver estat polit o no?
És guapo, perquè és com quan tu retrobes qualcú a qui fa molt d'anys vares estimar i no mos ho he tornat a veure mai més. Hi ha una cosa que passa, que és que la memòria corregeix la realitat, no? Mm. Tu veus més del que hi ha, tu veus el que hi havia, també. I llavors, jo, encara que en una de les cases havien esbocat l'envà, no?, que separava de la sala d'estar, jo encara hi veia la meva habitació allà. O sigui, era capaç de veure l'habitació en aquell lloc, no? I era molt curiós veure com la memòria, encara que sigui tergiversada, encara que s'imposa, no?, en aquestes situacions, i com te revenen moltes històries que has viscut allà i com de qualque manera t'hi reconeixes, no? Sempre que reconeixes un lloc, t'hi reconeixes també tu. Però en altres casos simplement no hi podia tornar perquè ja no existeixen, no? Ja no totes les cases on jo he viscut o per les quals he passat encara hi són, no? És guapo, sobretot perquè al final sí que ha estat dur, no?, el fet d'anar canviant de pis cada dos per tres i aquesta sensació d'eterna provisionalitat i aquesta cosa de començar i recomençar i recomençar. Però també dius, ostres, m'ho he passat molt bé, eh?
La mudança, diuen, després de la mort d'un familiar...
És traumàtic.
Traumàtic, és un síndrome d'estrès, o sigui, una causa d'estrès després de la mort d'un familiar, la que més, diuen. Sí. Llucia Ramis, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí aquí a la Ràdio Pública de Formentera. Havies estat mai aquí a Nostrilla o no?
No. Una vegada hi vaig anar, però res, vaig estar un parell de dies només.
Són molt dels mallorquins, no fer cas de Castella Petita i de no afonyar-la un dia. Has de venir
no, però m'encanta, o sigui, només si estàs aquí pic, però tinc ganes d'anar-hi més temps i anar més tranquil·litat, perquè aquella vegada va ser una cosa una mica improvisada, molt divertida, però que no la vaig voler.
Ja veuràs que és molt baratet tot, llogar aquí una...
I molt fàcil, no?
Molt fàcil. Lucía Ramis, Un metro quadrado, a quart premi de no ficció Libros de l'Asteroide, està publicada per aquesta editorial, i en català el trobareu també a Anagrama. Gràcies, molt bon dia.
Gràcies i que vagi molt bé, una ferrada.